your mother lie. March jail. Separate your right from wrongs. Come and sing a different song. The kettle's on, so don't be long. March jail. So come on, let me entertain you.
Ara sí que anem al punt de les 8 i un minut. Adéu, Àngel, adéu, Manu, que vagi bé.
Vinga, bon dia.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui comença la primavera i és el Dia Internacional de la Felicitat. Puntual a la cita, es va publicar el famós informe mundial de l'ONU que pretén mesurar-la, la felicitat. Un rànquing ple de percentatges i decimals que ens ve a dir quines societats somriuen més i també quines ho fan menys. L'espoiler és fàcil d'imaginar. Finlàndia torna a guanyar i els països nòrdics tornen a ocupar els primers llocs. Un cop més, Dinamarca, Suècia o Noruega semblen ser el paradís de la Terra. Però els grans titulars s'han de llegir sempre amb una bona dosi d'escepticisme. Perquè un rànquing mai explica la veritat absoluta. Si agafem aquests mateixos països nòrdics, teòricament tan idíl·lics, a més, i si creuem també les dades d'abús d'alcohol o el consum disparat d'antidepressius, la imatge de cop de postal que tenim trontolla. A l'estudi de l'ONU també podem dubtar del cas d'Israel, que en teoria és el 8è país més feliç del món. Com es pot entendre que un país immers avui en una guerra amb conseqüències humanitàries devastadores ocupi la 8a posició? És evident que pretendre mesurar la felicitat només amb indicadors macroeconòmics és un exercici impossible. Ara bé, tot i que l'informe tingui llacunes, se'n poden treure algunes conclusions. Perquè, més enllà de les paradoxes geopolítiques, l'estudi assenyala una dada que, com a mínim, ens hauria de cridar l'atenció. Espanya i Catalunya cauen. Som, sobre el paper, el país número 41. Però el drama es concentra en una franja d'edat molt concreta, que són els nostres joves. Segons aquests indicadors, la nostra joventut s'enfonsa estrepitosament en aquesta taula del benestar. A la franja més jove som el número 128 de 136. I com és possible? D'una banda, les noves generacions topen amb un mur material pràcticament infranquejable. Preus de l'habitatge prohibitius, feines precàries, inestabilitat crònica i la por demolidora de viure sempre pitjor que els seus pares. I els problemes materials s'agreugen per una segona pandèmia. És la solitud tecnològica. Davant d'aquesta precarietat vital, el refugi ja no és la comunitat, sinó l'algoritme. Les pantalles i les xarxes socials fomenten un aïllament nou, que fa encara molt més difícil sortir del cau emocional. Hem canviat el suport del vincle humà pels exèrcits dels desconeguts. La infelicitat entre els joves que retrata aquest estudi de l'ONU ens permet també analitzar els temps que estem vivint. Són èpoques marcades per un sistema econòmic que expulsa. I és per això que calen polítiques. I també ens cal una acció més primària. La reivindicació de les comunitats i del compromís col·lectiu, que són l'únic que ens sosté quan les coses van mal dades. I això no s'aconsegueix mirant cap avall, ni mirant tampoc la pantalla del mòbil. Es construeix aixecant el cap, mirant-nos als ulls, reconeixent-nos en l'altre i treballant junts, colze a colze, amb esperança. Sempre amb esperança.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 20 de març de 2026, avui comença la primavera astronòmica, l'equinoxi serà exactament a 3 quarts i un minut de 4 de la tarda, i comencem el dia amb unes temperatures fredes. Ha baixat el termòmetre fins a valors de 2 graus sota 0 a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Vacarisses, també s'han quedat amb 0 graus a Seròs, al Segrià, i 6 graus a Tortosa. Avui amb un dia assolellat, tan sols amb 4 núvols, tant avui com demà, a l'extrem sud de Catalunya, i una temperatura diurna que es recupera, però encara serà bastant moderada. I sembla que diumenge també farà sol, però a la tarda apareixeran algunes nuvolades que podrien deixar ruixats al nord-est i al Pirineu.
Una felicitat que és patrimoni dels països capdavanters de l'estat del benestar, mentre que aquí a casa nostra hi ha vaga de dos pilars bàsics del benestar, l'educació i la sanitat. Avui tornaran a coincidir les protestes de mestres i de metges i també en els dos casos per denunciar que no poden continuar amb les actuals condicions laborals. La vaga de docents avui ha estat a tot Catalunya, en els últims dies també havien estat en diferents territoris i estan convocades talls a carreteres. Aquest és, per exemple, el so de la Ronda de Dalt. També hi ha hagut talls a Santa Coloma de Gramenet. Allà hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs justament ara s'està aixecant aquest tall aquí a l'entrada de Barcelona, als accessos i a la sortida a Santa Coloma de Gramenet. Estem ara mateix sortint d'aquesta ronda i aquests manifestants se'n van ara cap a la Meridiana a formar una columna amb els mestres i els docents que avui surten al carrer. En aquest tall hi havia més de 200 professors que demanen a pujar salaris i baixar les ràtios. Un d'ells és el Gabriel Ramírez, portaveu de la Intersindical. Bon dia, Gabriel.
No t'he escoltat, perdona.
Bon dia.
Bon dia.
Cap a on aneu ara?
Ara ens sumarem a les columnes. Hi ha quatre columnes que parteixen dels quatre extrems de Barcelona i acabarem tots a la plaça Tetuán en una manifestació unitària que baixarà fins al Parlament.
Gabriel, gràcies. Ja ho sentiu, avui és un dia llarg de manifestacions. És un tall que ha afectat a moltíssims vehicles. Veiem alguns conductors fora del cotxe. Alguns els hem vist molt, molt alterats, fins i tot intentant agredir els docents. Altres s'ho han pres amb més calma. Això sí, tots lamenten que avui no arriben a la feina. Escoltem-los.
Home, a mi em sembla bé, vull dir que protestin. El que passa que, com sempre, vull dir, perjudiquen a tercers. Llavors, doncs, és que no pots fer res. Si aquí et diuen que estaran mitja hora, però igual estan una hora, o estan una hora i mitja, o estan dues hores, i és que no pots fer res, no pots fer res. I és una tocada de nassos.
Ara ja veiem els vehicles que comencen a circular per la sortida de Barcelona i ara començaran també a poder accedir per aquesta entrada de la B20, a la Ronda de Dalt.
Aquest tall no és l'únic, de fet, anem a repassar-ne d'altres. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, sí. La llista continua creixent a cada connexió. Ara tenim tallats C-17 a Gurb, direcció Barcelona, l'enllaç amb la C-25 i alerta perquè veiem que també hi ha molta retenció a Malla, direcció Vic, que és un altre punt habitual de manifestació, tot i que de moment no ens consta detallada. Sí que ens consta detallada la C-25 a Manresa, l'AP-7 també a l'altura de Bellaterra, encara en els dos sentits de la marxa, i tres talls a la Corona de Barcelona, des de Llobregat a cavall de la C-32 i la Ronda de la Finestrelles, també a l'altura de Vall d'Hebron, i el tercer, aquest on estava la Ronda de la Santa Coloma, que també està tapant molt el nus de la Trinitat. També dins de Barcelona, però ara l'avinguda Diagonal, tallada en els dos sentits de la marxa a zona universitària, i s'hauria aixecat ara fa pocs minuts el tall de la 2 a Breda, direcció Barcelona, que també afectava la C-55.
Avui diverses concentracions que repassarem i que estarem pendents al llarg d'aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, i les afectacions que està tenint també a les carreteres. Anem cap a l'Escola Poeta Foix de Sarrià, a Barcelona. Hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, aquí a l'Escola Poeta Foix estem esperant que ha d'arribar un piquet informatiu en forma de cercavila, perquè a banda dels talls també hi ha previstes moltes accions dins de la ciutat, un piquet en forma de cercavila que té previst anar voltant als diferents centres educatius del districte de Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia per anar sumant gent i anar cap a aquesta manifestació que està previst que comenci a la plaça Tetuán. Qui ja ha arribat aquí a aquesta hora és la directora de l'escola, Laia Perales. Bon dia.
Hola, bon dia.
A quin seguiment preveieu d'aquesta jornada de vaga d'avui? Com ha anat fins ara?
Doncs, mira, veient les últimes dues jornades, que aquí, sense precedent, va haver un seguiment total. De fet, vam haver de fer sorteig per fer serveis mínims. Avui s'espera el mateix. També molt pocs infants, perquè les famílies ja ens han manifestat que ens donen suport i que, en la mesura del que puguin, no portaran els seus fills i filles avui a l'escola per donar recolzament.
Doncs, Ricard, a falta de veure com anirà el seguiment de la jornada d'avui, aquesta escola potser pot ser símptoma del seguiment massiu que tindrà la vaga.
Totes aquestes protestes les convoca el sindicat USTEC, que és el majoritari que es desmarca de l'acord del govern amb UGT i Comissions. Val la pena repassar l'acord i què és el que grinyola a USTEC. Repassem amb Marisa Gil, Ot Serra i Andreu Berino.
Sou. L'acord incrementa un 30% el complement específic. És progressiu durant 4 anys fins a 3.000 euros més a l'any. Venen a ser uns 200 euros més al mes, també una compensació de 50 euros per nit de colònies.
Què demana USTEC?
Recuperar tot el poder adquisitiu perdut, que calculen d'un 25%. Dit d'una altra manera, demanen un augment d'uns 700 euros al mes i actualització amb l'IPC.
Ràtios.
A infantil i primària, 20 alumnes a partir d'I3 al curs 27-28. A primer d'ESO baixarà a 25 a partir del curs 27-28, de forma progressiva.
Què demana USTEC?
15 alumnes a infantil i primària i 20 a secundària, però podrien acceptar 18 i 23 respectivament.
Educació inclusiva.
A grans trets, 300 professionals socioeducatius passen a plantilla. Dotació estructural de tècnics d'integració social a primària i d'educadors socials a secundària a partir del curs que ve, amb un pressupost de 87 milions d'euros.
Què demana USTEC?
La música els hi sona bé, però volen garanties i calendari i personal socioeducatiu a tots els centres del curs que ve.
I els mestres s'hi tornen també a afegir els metges, que fan vaga avui per demanar un conveni propi que distingeixi les seves condicions laborals de la resta de personal sanitari. Avui es manifestaran pel centre de Barcelona. Anem en directe a l'Hospital Clínic. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí estem a les portes i el que us podem explicar és una mica el que explicàvem ahir des de l'Hospital del Mar, és a dir, l'afluència de pacients és la d'un dia habitual, un dia feiner aquí a l'Hospital Clínic, i el que sí que ens diuen els que intentem parlar per saber si saben que hi ha vaga o no, és que no ho saben. La majoria es pensen que avui només hi ha vaga de mestres i venen aquí al clínic de manera habitual. Com deies, el seguiment de la vaga ahir va ser una mica baix, però avui, segons el Sindicat Metges de Catalunya, es notarà més, perquè molts metges aniran a la manifestació, que sortirà, recordem-ho, a les 11 del matí de l'Hospital del Mar i recorrerà al centre de Barcelona fins al Parlament. Allà coincidiran amb la protesta dels mestres. I és que ja són 10, Ricard, les jornades de vaga i el desgast es nota. Ahir també ens explicaven molts facultatius que al marge dels diners que suposa fer una vaga, el fet de no treballar també els suposa empitjorar encara més la seva càrrega de feina i les llistes d'espera que només ells poden després resoldre. Tot i això, des del Sindicat Metges de Catalunya asseguren que no afluixaran, malgrat que el Departament de Salut, diuen, no els escolta i ni tan sols es presenta a les reunions de mediació al Departament de Treball prèvies per pactar aquests serveis mínims de les vagues. Recordem que tant ahir com avui les urgències funcionen al 100%, també es faran totes les cirurgies urgents i els tractaments inajornables, com els oncològics i la diàlisi, i a la primària avui es garanteixen el 33% dels serveis i el 100% de les urgències als CUAPs.
Tot plegat afecta directament a les finances de la Generalitat, i avui en parlarem també amb Oriol Junqueras, que ens acompanyarà d'aquí a menys de mitja hora. Va ser també conseller d'Economia. I ara que s'ha guanyat també uns mesos, Govern i Esquerra veuen viable tenir pressupostos abans de l'estiu. Àlex Giral Robert.
L'executiu es compromet a treballar per tenir enllestits els pressupostos entre el juny i el juliol, i més després que els republicans hagin retirat el requisit de la gestió de l'IRPF. La consellera d'Economia, Alícia Romero, diu que s'hi arremangaran i que compliran tot el que estigui al seu abast.
Confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs poder-nos posar a treballar més aviat possible. Estarem molt receptius a poder incorporar les seves prioritats. En allò, evidentment, que depengui de nosaltres.
Això mentre el Parlament ja espera votar la mobilització de 6.000 milions d'euros que el govern va activar ahir per pagar nòmines i altres despeses inajornables. El Ministeri d'Hisenda, en paral·lel, desmenteix que ell hagi fet marxa enrere amb els comptes a petició de Madrid, pensant en les eleccions andaluses, i reitera que assolirà un acord amb Esquerra en matèria tributària. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui l'expresident Artur Mas també publica al diari Ara un article titulat amb una pregunta. Diu, es pot governar sense pressupostos? I Mas apunta que es pot administrar però no governar. Afegeix que el gran escull per l'acord entre el govern i Esquerra, el traspàs de l'IRPF, continuarà sent-hi després de les eleccions andaluses. I Mas veu complicat que el PSOE accepti que la gestió tributària la facin les institucions catalanes. I a banda d'aquesta vaga que estem seguint de professors i també de metges, per ser una vaga de professors que no només convoca USTEC, sinó també el Sindicat de Professors de Secundària i també CGT Intersindical, entre d'altres, en la guerra a l'Iran, una de les novetats de les últimes hores és que avions i helicòpters de guerra dels Estats Units han intensificat l'ofensiva per reobrir l'estret d'Hormuz. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Així ho diuen almenys fonts del Pentàgon davant del bloqueig del transport de petroli i de gas al Golf Pèrsic.
Sí, un bloqueig causat per atacs iranians que ara el Pentàgon voldria resoldre. Washington ha enviat avions per atacar els vaixells de l'exèrcit iranià i helicòpters per abatre drons. El mateix Pentàgon ho anunciava.
The A-10 Warthog is now in the fight across the southern flank and is hunting and killing fast attack watercraft in the Straits of Hormuz.
És el cap de l'estat major, el general Dan Kane, anunciant en roda de premsa que l'A-10 Warhawk, que és un avió militar, havia atacat vaixells a l'estret d'Hormuz per aplanar el terreny perquè vaixells militars, en una segona fase, hi anessin a escortar patrullers. Això, però, trigaria ben bé setmanes, i mentrestant els patrullers continuen bloquejats sense poder sortir del golf.
Començar a avaluar com podem llegar a un acord perquè aquests buques, d'una forma segura, lleven a cabo una evacuació.
És el secretari general de l'Organització Marítima Internacional demanant un corredor marítim que, de moment, no es produeix. El bloqueig continua. I això té conseqüències en el preu. El del petroli va arribar ahir als $120 per barril. Després es va rebaixar, però va arribar als 120. Segons el Financial Times, l'Aràbia Saudita, que és el principal productor de petroli del món, treballa amb la hipòtesi que, si a l'abril la situació no ha millorat, el barril arribaria als $180.
I això podria provocar també una espiral de preus encara pitjor. I això que l'actual ja es nota. I molt. El Matí de Catalunya Ràdio us avança que els preus dels vols a Europa s'han encarit un 70% des de l'inici de la guerra a l'Iran.
Viatjar de Barcelona a París, per exemple, el dia 27 de febrer, un dia abans que esclatés el conflicte, costava 100 euros de mitjana, ara costa uns 180 euros. Anar a Roma sortia per 130 euros, ara 215. Des de l'Associació d'Agències de Viatges avisen que els preus podrien també seguir augmentant si això no s'acaba aviat. Jordi Vinyoles n'és el vicepresident.
Algunes aerolínies ja estan anunciant pujades. Des de les agències de viatges estarem molt atents perquè no s'aprofiti aquest context. I pensem que quan es recuperin les connexions amb els aeroports del Golf Pèrsic, el mercat recuperarà centenars de milers de places diàries i els preus s'ajustaran.
Les aerolínies han apujat preus per ajustar marges perquè el cost de combustible d'avions s'ha doblat en les últimes 3 setmanes. A finals de febrer, el litre valia 81 cèntims, ara costa 1 euro en 17.
Les cicatrius econòmiques de la guerra es van fent cada cop més grans i per això les administracions preparen tiretes. Avui, per exemple, ho fa el govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. La Moncloa fa dies que esquiva les preguntes concretes mentre negocia amb socis i agents socials, però ja sabem alguna cosa d'aquest paquet. Es recupera la prohibició de tallar subministrament als més vulnerables i hi haurà també mesures fiscals per mitigar la pujada del preu dels combustibles i l'energia. S'elimina, per exemple, temporalment l'impost especial sobre l'electricitat i, segons fonts dels partits que han negociat amb la Moncloa, també es podria baixar l'IVA de la llum i el gas al 10%. Pedro Sánchez, des de Brussel·les, defensava les mesures.
Dar respuesta ayudando a los sectores principalmente afectados y, en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy relacionadas con la transformación energética.
Mesures estructurals, diu, més profundes per impulsar encara més l'energia renovable. Els socis pressionen perquè entrin mesures potents d'habitatge a les 11, roda de premsa del president espanyol.
A Catalunya, el govern també es reunirà avui amb els partits polítics.
Sí, pel mateix motiu, per abordar els efectes de la guerra. L'objectiu, diuen des de l'executiu, és complementar justament aquestes actuacions que, com deia la Tània, haurà posat la Moncloa sobre la taula uns minuts abans.
I Brussel·les també estudia mesures, sobretot per contenir els preus de l'electricitat, però no concreta res, més enllà de demanar a les dues bandes que parin els atacs. Bruno Forte, Amires.
De forma implícita, els 27 s'adrecen a l'Iran, però també als Estats Units i Israel per demanar-los que respectin el dret internacional. Per frenar l'encariment de l'energia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, parla de baixar els impostos a la llum, però evita concretar noves mesures. Diu que cal vigilar per evitar una crisi de refugiats com la de la guerra de Síria.
No permetrem que repeteixi el que va passar el 2015. Hem après de les lliçons del passat.
Diu que Europa té ara fronteres més fortes. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La pujada de preus es nota també als Estats Units. És per això que Donald Trump ja ha dit que farà el que calgui per abaixar, sobretot, el del petroli. Washington, Oriol Serra.
L'administració Trump ha deixat de parlar de calendaris o de fer pronòstics sobre el final de la guerra contra l'Iran. El missatge oficial que surt del Pentàgon ara només assegura que s'avança segons el previst. A aquesta ambigüitat s'hi afegeix que el mateix president nord-americà, Donald Trump, hagi reconegut que l'exèrcit necessita centenars de milers de milions de dòlars per a continuar finançant la guerra. Un senyal que indica que, lluny d'estar guanyada, la guerra va per llarg.
Els demanem per molts motius, fins i tot més enllà del que parlem que passa a l'Iran. Aquest món és molt volàtil. I el poder de l'equipament militar, el poder d'aquest armament, és impensable. No voleu ni saber-ho. Estem sent molt sensats.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I enmig de tot això, tenim les diferències entre Israel i els Estats Units sobre l'atac al jaciment de gas més gran de l'Iran. Trump se n'ha desmarcat i afirma haver demanat a Netanyahu que no hi torni. El primer ministre israelià, però, ho defensa. Jerusalem, Jordi Brascó.
Netanyahu es va contradir per defensar la seva relació amb Trump. Va dir que atacar el jaciment de South Pars va ser idea únicament seva i després va assegurar que mai a la història dos líders havien estat tan coordinats com ell i Donald Trump. Netanyahu va sortir al pas dels que l'acusen d'haver arrossegat els Estats Units a la guerra.
Una altra notícia falsa és que Israel, d'alguna manera, va arrossegar els Estats Units a un conflicte amb l'Iran. Algú creu realment que se li pot dir al president Trump què ha de fer? Va. Come
on. Netanyahu veu esquerdes en el règim iranià, creu que l'operació militar està sent un èxit i que durarà el que calgui. Això sí, va remarcar que la caiguda del règim dependrà, eventualment, de si la població iraniana fa la revolució al carrer o no. Va dir que no tot es pot fer des de l'aire, suscitant tot tipus d'interpretacions. Des de Jerusalem, Jordi Beresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més, la broma diplomàtica més comentada de les últimes hores.
Sí, a la Casa Blanca, parlant de l'atac a l'Iran i el fet de no haver avisat els aliats a l'OTAN, Donald Trump va fer aquesta comparativa amb la primera ministra del Japó al davant.
And we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?
Per què no em van avisar ells sobre Pearl Harbor? Perquè el Japó no va avisar sobre Pearl Harbor. Nosaltres no vam explicar per què volíem sorprendre. Insistim, eh? Això Donald Trump ho deia amb la primera ministra japonesa al costat, que la seva cara és un autèntic poema.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
Són les 8 i 21.
El matí de Catalunya Ràdio.
I afegim ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Cesc Bertran, Sara Llobet i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
I d'aquí uns minuts passarà pel matí de Catalunya Ràdio. Oriol Junqueras, a banda dels pressupostos, li preguntarem també per Gabriel Rufián.
Que ha anunciat un acte a Barcelona per promocionar la seva idea d'un front comú d'esquerres a les eleccions generals. La direcció d'Esquerra no ho avala, però sí ho fa Irene Montero, que precisament serà en aquest acte a Barcelona.
Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones, y en eso pues ya te digo. Hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
Era Montero en declaracions a Televisió Espanyola. L'acte serà passat Setmana Santa i la direcció d'Esquerra diu que n'està el cas, però que no hi participarà.
No és l'únic titular del dia de discrepàncies polítiques internes. És el cas del Partit Popular de Barcelona. L'exlíder del partit de la capital, Alberto Fernández Díaz, ha presentat una denúncia interna contra l'actual president Daniel Cirera.
Segons avança el diari Ara, l'escrit és de fa algunes setmanes, Fernández Díaz acusa Cirera d'incomplir els estatuts permetent que hi hagi afiliats a districtes on no viuen ni treballen. Es queixa que l'alcaldable del PP ho estaria fent per col·locar persones afins. A més, diu que s'haurien constituït gestores en alguns districtes ignorant la Junta Local de la ciutat. Contactats per al Matí de Catalunya Ràdio, Fernández Díaz ha declinat fer declaracions.
I també hi ha conflicte intern a Vox.
Exdirigents i càrrecs actius del partit desafien la direcció, reunint en dos dies més de 1.600 signatures per reclamar un congrés extraordinari. Els dissidents estan encapçalats per l'exportador al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, i alguns càrrecs com Javier Ortega Smith, a qui Vox ha expulsat del partit.
I Aliança Catalana ha fitxat l'exnúmero 2 de Junts a l'Ajuntament d'Amposta, Eric Esteban.
Serà el candidat de la formació a les municipals de l'any que ve. Esteban, que fa un mes va abandonar el grup municipal de Junts a Amposta, és el primer cap de llista que presenta la formació de Sílvia Orriols. El partit anunciarà el candidat a Barcelona el dia de Sant Jordi.
Han trobat mort l'estudiant de Chicago que va desaparèixer dimarts a la matinada a Barcelona.
El cadàver sí s'ha trobat dins del mar just davant del Port Olímpic. El noi estudiava a la Universitat d'Alabama i era a Barcelona per visitar uns amics. Va desaparèixer després de sortir de la discoteca Xoco. La seva família va denunciar la desaparició l'endemà als Mossos.
I la Fiscalia ha reconegut per primera vegada que la policia franquista va torturar a la comissaria de la Via Laietana.
I que les tortures es va rebre l'activista independentista Blanca Serra a finals dels anys 70 i principis dels 80. La Fiscalia, però, demana que s'arxivi el cas, al·legant que no ha pogut identificar els autors. Les entitats denunciants alerten que aquesta petició consolida la impunitat dels crims del franquisme.
El Centre Europeu de Prevenció de Malalties veu molt baix el risc que s'escampi el brot de meningitis del Regne Unit.
El brot és a la ciutat de Kent, on han mort dues persones. França n'ha informat d'un cas sospitós, però el Centre Europeu veu insignificant la probabilitat d'infecció de la població europea. En declaracions, al Matí de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg Antoni Trilla valora bé la tasca de control que s'està fent des del Regne Unit.
Quan apareix un cas que pot aparèixer, el que s'ha de fer és diagnosticar-lo ràpidament, tractar-lo, en el cas del malalt, i ràpidament veure si pot haver-hi o quins són els factors de risc de les persones que conviuen amb ell, que estan a la mateixa casa, que aquesta malaltia pot ser greu i que els anglesos estan fent el que diu el manual per intentar contenir el brot.
Demà passat, per cert, segona volta a les eleccions municipals franceses.
L'extrema dreta aspira a consolidar l'expansió territorial i a Lió o a Nantes els candidats socialistes o ecologistes han arribat a acords locals amb la França insubmisa. Això tot i que les direccions nacionals apostaven per aïllar el partit arran de la mort d'un jove d'extrema dreta a mans d'un grup vinculat amb la formació.
I avui també hem de parlar de Shakira.
Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiero.
Perquè s'ha confirmat concerts a Madrid els dies 25, 26 i 27 de setembre.
Per acabar amb la gira Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, l'artista colombiana ja va anunciar la setmana passada que construiria un estadi temporal pels concerts que farà a Espanya. L'artista no descarta ampliar l'oferta de dates depenent de la demanda d'entrades que hi hagi.
I avui arriba als cinemes la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras. Está todo casi listo.
I vale. Participen els catalans Victoria Luengo i Quim Gutiérrez, entre altres. Ahir es va fer la preestrena, en aquest cas, a Madrid. I avui, a Catalunya Ràdio, estrenem Camí de cabres.
Ostres, he buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, de fet...
És un nou podcast que proposa un recorregut per les feines del camp al llarg de les estacions, amb la voluntat d'acostar-nos al món de la pagesia. Al capdavant hi ha el fotoperiodista Martí Alvesa i el pastor i historiador Marc August Muntanya, que conversen entre cabres. Hem parlat amb ell aquest matí als Matines de Catalunya Ràdio.
És un podcast que al final nosaltres el que intentem és parlar poc nosaltres i donar molt al micro i donar veu a la pagesia del nostre país, i llavors el que fem és anar a casa dels pagesos, posar-los al micro, que ens expliquin què fan.
Des d'avui ja podeu trobar els 6 primers capítols.
Camí de cabres.
Em vas mirar i res tenia sentit. Potser no sóc la més maca, però almenys t'hauràs dit.
I avui és divendres i tenim novetats musicals. Ginestà?
Sí, anuncia el seu últim disc, que es dirà Gira tot igual però diferent, i es publicarà el 16 d'abril. L'anunci l'han fet coincidir amb el llançament del seu últim single, aquest que sentim, Perdre el cap. El presentaran el dia 1 de maig a Girona al Festival Estrenes i passaran per diversos festivals del país, com la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Catalunya Ràdio.
Friday morning. Pel que fa als esports, Joan Garcia descarta cap lesió i estarà disponible per jugar diumenge.
Les proves fetes al porter de Sallent han descartat que tingui res després de que hagués de marxar del partit contra el Newcastle per molèsties a la cama esquerra. Això mentre Eric Garcia només té una sobrecàrrega, però no té data de tornada. Del partit del Newcastle, per cert, en va parlar ahir Joan Laporta, TV3.
El 7-2 d'ahir va ser fantàstic. A més, va ser una exhibició, la segona part, sobretot, va ser meravellós. O sigui, magnífic, magnífic. Tots, molt bé, molt bé.
El Madrid, de la seva banda, no podrà disposar de Thibaut Courtois durant 6 setmanes per una lesió al recte anterior de la cama dreta.
I el Barça de bàsquet torna a guanyar l'Eurolliga.
Victòria per 62-66 a la pista del València per trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives a Europa. Joel Parra, amb 14 punts i 9 rebots, va ser el més destacat. Xavi Pascual és el tècnic blaugrana.
Bueno, és importantíssim per nosaltres. Arrastràvem moltes derrotes consecutives, amb molts problemes de tot. Ara, últimament, hem pogut treballar una miqueta millor i al final hem trobat resultat amb aquest partit, tot i que queden moltes jornades per endavant, però és una victòria que com a mínim ens fa respirar una miqueta.
De la seva banda, el Manresa va anunciar la renovació del targarí Pierre Oriola fins al 2028.
I ja tenim també en dansa dues copes, en hoquei patins i futbol sala.
En hoquei patins, ahir va començar la Copa del Rei masculina, amb 6 catalans als primers partits de quarts de final, Calafell 4, Reus 2 i Barça 4, Noia 0. D'altra banda, avui a les 7, Igualada, Voltregà i després Liceu Alcoi, l'única eliminatòria sense catalans. I en futbol sala, ahir també va començar la Copa d'Espanya, en aquest cas amb un únic participant català. El Barça jugarà aquest vespre partit de quarts de final a partir de 8:45 contra el Valdepeñas.
Renault Symbioz Full Hybrid i Tech autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleté de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Després de l'èxit de Les hijas de la criada, Sonsoles Sonega torna amb Llevarà tu nombre, la història d'una dona valenta que va desafiar el seu destí. Llevarà tu nombre de Sonsoles Sonega, Editorial Planeta.
I et fa un altre cot, et porta a l'estació i després t'ajuda amb la declaració. Qui et va ensenyar a parlar i et va ensenyar a muntar en la bicicleta aguantant el manillar.
Aquest 21 de març sorteig el dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut de 8:45 i el matí arrenca pendent de... Les protestes de mestres, professors i metges, tot plegat provocat i està provocant també problemes al trànsit. Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia. Sí, actualitzem les vies tallades ara mateix pels docents. C-17 en dos punts al voltant de Vic, a Gurt, direcció Barcelona, a l'enllaç amb la C-25. També ara a Malla, direcció cap a Vic. La C-25 a Manresa, en els dos sentits de la marxa, i a dins de Barcelona l'Ajuntament ens confirma l'avinguda Diagonal a zona universitària. Per tant, ja s'haurien aixecat els talls tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall a la C-32 Ronda Dalt a Esplugues, a l'altura de Finestrelles, també a P-7 a l'altura de Bellaterra, i la 2 i la C-55 a Abrera.
Anem cap a algun d'aquests punts, camí cap a l'avinguda Meridiana, i a la Lara García. Lara, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix avancem amb uns 300 mestres pel passeig de Santa Coloma, direcció a la Meridiana. Són els professors que a primeríssima hora del matí tallaven els accessos i la sortida de Barcelona a la B20, a l'alçada de Santa Coloma. Reclamen apujar salaris i baixar ràtios. I si no hi ha un nou acord amb el govern d'aviat, amenacen que podria haver-hi una vaga indefinida, ens ho deia Gabriel Ramírez, de la Intersindical.
Ara la pilota està a la seva teulada. Ells han de decidir si aquesta serà realment la darrera jornada de vaga o si anirem a escalar el conflicte cap a una vaga indefinida.
Aquesta columna de professors s'unirà a plaça Tetuán amb tres columnes més que també avançaran cap allà. L'objectiu és anar a protestar, arribaria al migdia davant del Parlament.
Més altres punts de connexió. L'escola Poeta Foix de Sarrià a Barcelona i a la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí seguim esperant que arribi aquest piquet informatiu en forma de cercavila que ha de fer a donar la volta i anar recollint a la gent als diferents centres educatius públics, tant del districte de Sarrià-Sant Gervasi com el de Gràcia, i encaminar-se cap a aquesta manifestació unitària. Un piquet que ens diuen que va tard perquè encara estan participant els diversos talls de via que hi ha a la ciutat de Barcelona.
Una vaga educativa que coincideix, com dèiem, amb la protesta de metges per segon dia consecutiu. Hospital Clínic, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Nur. Normalitat aquí a les portes del Clínic. El flux de persones que entren i surten asseguren que és el d'un dia normal i, de fet, s'estan fent proves diagnòstiques de manera habitual, proves que no són urgents. Almenys així ens ho diuen molts dels pacients que avui tenien programada aquestes visites. Veurem, doncs, quin és el seguiment a partir de més o menys les 11 del matí, quan hi ha aquesta manifestació convocada que surt de l'Hospital del Mar i anirà al Parlament de Catalunya.
I manifestacions al marge a l'Ebre aquest migdia tindran un acte de record per l'accident de Freginals a l'AP7 d'ara fa 10 anys. Corresponsal a les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca. bon dia.
Sí, bon dia, Ricard. Serà una ofrena floral a les 12 amb la participació dels representants de l'Ajuntament i també dels veïns. També a la mateixa hora, en aquest cas, però a Barcelona, es farà un acte d'homenatge a la UB, on estudiaven les 13 víctimes que, recordem, eren estudiants d'Erasmus. L'autocar es va accidentar ara fa 10 anys en el punt quilomètric 333 de la P7, quan tornaven de València cap a Barcelona. La justícia va estar investigant el cas fins que es va tancar ara fa 3 anys amb la mort del conductor del vehicle.
I també tindrem un ull posat a les mesures que el govern espanyol aprovi per fer front a l'increment de preus per la guerra. I parlarem també de la felicitat. Avui, que és 20 de març, i arrenca la primavera i és el dia de la felicitat. Sílvia Solanes.
Ja, doncs també entrevistarem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per parlar, entre d'altres, de pressupostos. Connectarem amb les protestes d'educació i en parlarem des del punt de vista de les famílies. I com cada divendres, el dilema avui, si s'ha de convidar influencers a gales com els Goya.
Avui a l'Agro, d'aquí a pocs minuts, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí...
Bon dia. Doncs un temps també primaveral, amb sol, avui i demà, també diumenge, com a mínim una part de diumenge. Això sí, amb temperatures que són baixes a aquesta hora. Hi ha fins i tot encara aquesta hora glaçades a les valls del Pirineu, al Bages, també a la comarca d'Osona, a la Garrotxa. Avui al migdia pujarà la temperatura, però d'una manera bastant continguda. La majoria màxima és entre 15 i 18, potser 20 graus al Pla Lleida. Dia de sol, 4 núvols al sud de Catalunya. Demà, la mateixa situació. Diumenge al matí també farà sol. A la tarda sí que arriba una petita línia d'inestabilitat que farà que apareguin alguns ruixats a les comarques del nord-est, sobretot comarques de Girona, i també en algunes zones del Pirineu podria nevar a 1.600 metres.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, reunit en sortir de la feina, era aplegat. Avui divendres, Enigmàrius tendres. Fa feliç la primera de les 26, de 9 lletres. Fa feliç la primera de les 26, 9 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de Mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu Mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Oriol Mitjà, Núria Marín i Ferran Monegal a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl contra cuixa de pollastre sense pell per 3,29. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus mig quilo de bròcoli per 0,85. T'estalvies un 34%. Lidl, val la pena.
Si us pensàveu que ja ho havíeu vist tot d'eufòria... Prepareu-vos per una nit plena de sorpreses.
Música èpica!
Però què et passa?
Els concursants prendran decisions que ho poden canviar tot.
Adéu, adéu.
Una gala que marcarà un abans i un després.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del Diari Punès Arturo Puente i l'empresari exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Avui passa d'aquelles coses que el nostre convidat, que aquí ara saludarem, Oriol Junqueras, ha vingut molt d'hora i ho ha ocupat absolutament tot. S'ha creat allà un efecte amfiteatre d'aquells que acostuma a generar Junqueras, tothom al seu voltant.
Tot i que avui ve una mica fònic, una mica tocat de la veu, no?
Una mica fònic.
Oriol Junqueras, bon dia.
Bon dia, bon dia. Una mica fònic, haig de confessar una cosa que no em deixa en bon lloc, i és que...
Crida molt amb les converses amb el PSC.
No, això no és de les discussions amb el PSC, ni amb el PSOE, ni amb la ministra, sinó que és d'un partit d'handbol.
Vostè juga amb vol?
Si cal, sí. Però no, ahir tenia partit d'handbol el meu fill i vaig anar a animar-lo i llavors m'ho prenc molt seriosament la responsabilitat de pare animador.
Però no insulta, no? Suposo l'afició, contrària.
No, bueno, però més val que no ho vingueu a comprovar. Però sí, cridar sí. El meu fill fa de porter, llavors els pares dels porters pateixen en handbol. I per tant...
Crido, si va deixar la veu. Si
crido sovint, defenseu, exigint a l'equip que protegeixi la línia de 6 metres i si pot ser la de 9, també.
Si és pels fills, tot s'hi va.
Clar, és, jo ja sé que no ho has de fer gaire, diguem-ne, que a més, escolta, és un esport i és una edat infantil i no sé quantes coses més, i m'he passat la vida demanant responsabilitat a tothom. I al mateix temps és curiós com la passió et pot... ordenadament, eh? No, ara tampoc no us imagineu aquí una cosa, però sí que hi poses molta passió, molta, molta.
Els agoristes somriuen quan veuen Junqueras fent de Junqueras. Mira, de fet, ara entrarem a parlar de pressupostos i de les vagues, també, que estan afectant avui el país. Però abans, avui és el Dia Mundial de la Felicitat. No sé si ho noteu especialment, Arturo.
Sí, feliç, sí. Molt feliç.
Molt feliç.
Ho notaràs el matí.
Finlàndia és amb la puntuació més alta, és el país, diguéssim, que és més feliç segons aquest rànquing que fa cada any la ONU. I per això volem saludar, abans d'entrar en conversa amb el senyor Junqueras, el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia des de Madrid. Una salutació a tots.
Diu que Espanya cau, baixa 3 posicions a la llista de països més feliços, de la 38 a la 41ena. Per què passa això, bueno, Xavier?
És poca cosa, no, yeah. No és una gran... A més, aquests índexs són sempre molt delicats, perquè no sabem exactament què és el que mereixen. Aleshores, fins que no tinguem els paràmetres pels quals s'indica què és ser feliç o no, sempre estem en discussió. El que s'entén avui en dia per felicitat, avui, perquè això ha anat canviant amb els contextos històrics, però avui és el benestar, és la salut, i és sobretot el desig profund de que les persones visquin aquest, el que podem descriure com la finalitat última de la nostra existència, que és ser feliços. Aleshores, us escoltava parlar dels fills, us escoltava parlar del senyor Junqueras, que ha anat allà a acompanyar el seu fill, i al final, què és el que desitgem i què és el que volem per la gent que estimem? Que siguin feliços. Si més no, és el que escolto més. Aleshores, si tenim aquest desig profund, totes les persones unes amb les altres, és això el que hem de conrear. I això passa en les relacions fonamentalment. Avui s'entén molt la felicitat a l'entorn d'una vida relacional, d'una vida en la que et sentis que la vida té sentit i que la vida tens allò que en diem comunitat, tens grup, tens persones al teu voltant a través de les quals pots desenvolupar-te.
Aquí veiem, per exemple, una dada preocupant que també ara li traslladarem al senyor Junqueras. Segons aquests indicadors de la ONU, la nostra joventut s'enfonsa en la taula del benestar. En la França més jove som el número, en aquest cas Espanya i Catalunya, de 128 de 136.
Sí, mira, aquí tenim un problema, i és un problema que estem detectant, i a més des de la psicologia, ho explicaria millor un sociòleg, segur, però des de la psicologia, i és que s'ha instal·lat un fet lingüístic que resulta que, si fa poc es deia que no tenim temps, ara comença a instal·lar-se la idea de que no tenim futur. Una mena de sensació de que el que ens espera és molt pitjor del que estem vivint. I, per tant, si entrem en aquesta dinàmica de no hi ha futur, la dinàmica immediata és la immediatesa, és el viure el carpe diem, és viure sense propòsit, és viure el que toqui, com toqui, i treure el màxim partit possible. Per què? Perquè no podem invertir, no podem posar llavor de coses que no tenim la constància que amb el temps germinaran. Per tant, per què invertir? Per què fer esforços? Per què si no tenim futur? Aleshores, aquesta és una dada molt greu, perquè això ens fa perdre molt l'esperança. I fixa que és curiós, Ostrell, que últimament han sortit un munt de llibres que parlen justament de l'esperança. Uh-huh. És que és un intent de contrastar efectivament aquest discurs que s'està instal·lant sobretot en la gent jove de que no hi ha futur. I hem d'anar en compte amb això, hem d'anar en compte perquè si cal aquesta idea, aleshores ens instal·lem amb una immediatesa, unes dificultats en la frustració i un carpe diem que aleshores això costarà molt de revertir.
Que tenim preus de l'habitatge que són prohibitius, per tant que neguen l'emancipació, tenim feines precàries, tenim aquesta inestabilitat crònica, aquesta por, no? Aquesta amenaça de la guerra que ens arriba. Sí, sí. Tot això no ajuda. I a més la solitud tecnològica, no? Que ens aïlla més i segurament ens fa ser més desconnectats de projectes col·lectius.
Efectivament. I justament dèiem que la felicitat per ella, tenint en compte que la paraula felicitat és una paraula que ens hem inventat simplement per intentar descriure les diferents constel·lacions, com serien el benestar, com seria la unitat, l'amor, com serien aquells aspectes que són essencials en el ser humà. Aleshores, el que d'alguna manera apel·lem amb la felicitat és l'essencialisme, no? Un retorn precisament a l'humanisme, no? Un retorn a l'humà, justament en contrast amb tot això que estem vivint, que realment sembla que ens tregui la nostra humanitat. Per això hem de recordar que hem de ser feliços.
Xavier Guix, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Una època, la que estem vivint, marcada per aquest sistema econòmic que expulsa i per aquest individualisme tecnològic que aïlla. I davant d'això, doncs, ens calen polítiques. Senyor Junqueras, com ho resoldrem?
Doncs, primera reflexió. Jo, quan feia de profe a la universitat, explicava sovint als meus alumnes que quan fas entrevistes a gent ja gran, i els hi preguntes quin ha sigut el moment més feliç de la seva vida, la resposta més habitual és al voltant dels 20 anys. Amb independència de quin era el context que vam viure quan teníem 20 anys. Amb independència si aquell context era un context de guerra, de dificultat, de crisi, de benestar. Per tant, hi ha una part interna en cada persona que fa que aquesta edat dels 20 anys, dels 25 anys, es recordi com una etapa molt amable, molt dolça, la millor, malgrat les dificultats, de tota la vida, quan ja ets gran. Al mateix temps, també és veritat que quan ets jove, la majoria dels joves creuen que li ha tocat una molt mala generació i ha tingut molt mala sort. I això passa ara, però també passava en els anys 80, quan els preus dels pisos segurament devien ser més baixos, però en canvi les hipoteques estaven al 20, al 18 o al 20 o al 22%. I la inflació s'acostava al 24% només en 6 mesos l'any 77. I per tant, o és igual, la joventut de la postguerra també devia tenir la sensació que no tenia futur, i en aquell cas, a més, era bastant literal que era així. Per tant, deu ser una mena de constància universal que quan ets jove creus que no has tingut sort amb la generació que t'ha tocat, el moment que t'ha tocat, que te n'adones molt de les dificultats a les quals t'enfrontes, i al mateix temps, quan ets gran, penses, carai, amb el bé que estava quan era jove. Sí? Això no treu que hi ha dificultats objectives, i aquestes dificultats objectives són aprofitades per aquells que volen sembrar por, desesperança i odi, que molt sovint les sembren les tres alhora. Sembren la por, la desesperança i l'odi tot alhora, perquè les tres es retroalimenten les unes en les altres. I per què ho fan? Doncs perquè en treuen un profit. Perquè en treuen un profit en termes econòmics o en termes polítics. En termes econòmics, perquè generar por modifica els hàbits de consum, modifica els hàbits d'estalvi de la gent, modifica les decisions que pren la gent a l'hora d'intentar comprar un habitatge. I en termes polítics, perquè alimenta els partits que defensen posicions més extremistes, les posicions més agressives, les posicions més dures, les posicions que tendeixen a menys tenir, a menys prear, a apartar a una part de la pròpia societat. I això ha passat gairebé sempre i ara continua passant molt.
Però no creu que ara hi ha un element, que és l'element tecnològic, que encara ho distorsiona encara més, que aïlla molt més la gent?
Hi estic molt d'acord.
Jo assenyalava el fet que hi ha molts joves que no se senten part d'un projecte col·lectiu, no? O que se senten frustrats per la incapacitat de la política de donar respostes a les seves necessitats, no?
Segurament el fet, o un dels fets més novedosos, és justament això, que s'han trencat la vida comunitària, la vida en comunitat, que la família juga un paper menys rellevant del que jugava, però que juga un paper menys rellevant l'associacionisme de tota mena, i que si no fos per l'esport, i potser una mica per la música, la ruptura de la vida comunitària seria encara més devastadora. D'aquí la importància que té l'esport en aquests moments, i que té la música, i que tenen alguns elements de cultura popular, i explica per què l'èxit dels castellers i dels diables i de no sé quantes festivitats, perquè la vida en comunitat és importantíssima en la felicitat de la gent, perquè al final som éssers que volem socialitzar-nos i que és molt difícil trobar la felicitat en la solitud, i que la tecnologia ens aboca aquesta solitud sovint forçada, almenys en el sentit de que no sabem deslliurar-nos d'aquesta dependència tecnològica que ens aïlla. I per això és molt important que les famílies, no, l'escola també, el que passa que a l'escola molt sovint li atribuïm totes les responsabilitats del món, però sobretot les famílies i el conjunt de la societat trobem aquests mecanismes de socialització. I per això és tan important, doncs, això com deia ara fa un moment, doncs, el paper de l'esport és vital.
Lligat amb aquesta desconnexió de la política, ara entrarem a parlar de l'estat del benestar i, primer de tot, sobre les dues potes que estructuren l'estat del benestar, com són la salut i l'educació, que ara mateix les tenim en vaga en aquest país. Però per agafar-nos a la desconnexió entre els joves i la política, fa uns dies a Ràdio Flashback preguntaven qui és el president de la Generalitat. Deien això, els joves.
Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
Pedro Sánchez.
L'Indepe.
Collboni. Pedro Sánchez.
No.
De la Generalitat de Catalunya, no d'Espanya.
Joan Pera.
Pedro Sánchez.
De la Generalitat de Catalunya.
Ah, no sé, ese no sé.
Salvador.
Ah, Salvador Dalí.
Artur Mas.
De Catalunya. Hòstia, ni puta idea, eh?
Salvador.
Dalí.
Buah, és que de política catalana no sé.
El president de la Generalitat.
Algo com... Lluís.
Aquesta m'ha pillat malament, sí.
Salvador.
No,
no l'he escuchado nunca.
Pues que això vaig molt perduda, eh?
L'Illa, Salvador Illa.
No li sembla que això és un problema greu? Que els joves que sentíem, segurament molts joves sé que saben qui és el president de la Generalitat.
Deixi'm ampliar el focus de la mirada un moment. Em sembla que en aquesta mateixa entrevista preguntaven quina era la serralada que separa Catalunya. La pregunta no està gaire ben formulada, però ara no la matisaré, que separa Catalunya de França. I molts d'aquestes persones no sabien que és els Pirineus, i molts d'ells no sabien què vol dir serralada. Per tant, el problema no és només que no saben qui és el president de la Generalitat de Catalunya. El problema és que potser no saben que hi ha unes muntanyes, una serralada que es diu...
Són que és una serralada, sí, sí. Oh,
exacte. I per tant, això ens porta a un altre terreny que crec que és molt important, que és al costat de la ruptura de la vida en comunitat, també s'ha produït una pèrdua del valor del coneixement. I des de fa un temps sóc conscient que això que dic no genera consens, però la meva feina no és generar consensos, encara que haig d'intentar generar-la.
Oh, sí.
Però també és dir la veritat, i la veritat que jo percebo és que hi ha hagut un menyspreu sistemàtic cap al coneixement, i que s'ha volgut menys tenir el coneixement i substituir el coneixement per altres paraules buides de contingut, i que sense coneixement no hi ha la possibilitat de comparar, i que si no pots comparar és impossible que hi hagi esperit crític, i que sense coneixement no s'entén res del que passa al teu voltant, que sense coneixement no hi ha la possibilitat de comparar amb el passat, que és la història, ni la possibilitat de comparar amb d'altres països, que és la geografia i l'economia, ni la possibilitat de comparar amb res, i que quan no pots comparar no tens criteri, i quan no tens criteri acabes donant per bo qualsevol cosa que que algú et digui, que et diguin a través de TikTok o que et diguin a través d'on sigui. Per tant, el coneixement és important, la família és important, la societat és important, la vida en comunitat és important, l'esport és important, la socialització és importantíssima i això s'ha de cultivar. I no és només responsabilitat de l'escola. De fet, probablement, quan li traspassem a l'escola totes les responsabilitats d'haver d'ensenyar no sé quantes coses i sovint això comporta la pèrdua de coneixements, perquè doncs no ho estem fent bé, perquè hi ha una part de la responsabilitat que correspon justament a les famílies, que correspon al conjunt de la societat.
Però això no nega que també hi ha una part que correspongui a les escoles.
I tant, sí, clar. I a vegades hem idealitzat, o algú ha idealitzat, la innovació per la innovació. I la innovació està molt bé quan està bé, però si la innovació està malament, doncs està malament. I una cosa perquè sigui nova no necessàriament és bona, i una cosa perquè sigui de tota la vida no necessàriament és dolenta. I deia Winston Churchill que era conservador perquè tenia moltes coses per conservar. Jo no sóc tan conservador, però és evident que en alguns aspectes hi ha moltes coses a conservar, perquè hi ha moltes coses que hem fet bé com a país, com a societat, com a món, com a cultura, i aquestes coses doncs les hem de preservar.
Com la sanitat i l'educació.
La sanitat i l'educació. L'aposta per l'estat del benestar que a Catalunya va arribar molt tard respecte a molts altres països d'Europa, i que a Catalunya, com a molts altres països d'Europa, es va construir a partir d'un pacte més o menys explícit, més o menys reconegut, però d'un pacte entre la socialdemocràcia en un sentit ampli, que en aquell moment representava majoritàriament el PSC del Pasqual Maragall, i la democràcia cristiana en un sentit encara més ampli i amb molts matisos dintre, que segurament representava la Convergència i Unió del Jordi Pujol, amb els matisos que vulgueu, que si estaven a la Internacional Liberal, m'és igual, però aquest pacte entre un centre dret i un centre esquerra, que tenien voluntat de modernitzar, que tenien voluntat d'europeïtzar, que miraven Europa com un referent, és el que va permetre que aquest país, en el qual, quan la meva generació va néixer, hi havia molts barris i molts pobles on no hi havia, com el meu, on no hi havia ni clavegueram, ni telèfons, ni per casualitat. Sovint ni aigua potable. A casa meva no hi havia aigua del carrer, no. Hi havia un pou, ja està. No hi havia clavegueres, no hi havia telèfon, no hi havia... I en canvi, ara vivim en un país que tots aquests serveis s'han construït. Els carrers estaven per asfaltar. En molts barris de Barcelona, en moltes ciutats metropolitanes, hi ha moltíssims pobles d'aquest país, moltíssims. Llavors, aquest país ha fet una gran transformació, ha fet una gran transformació en positiu, i va haver de transitar cap a nous models industrials vinculats a l'automòbil, a la química, a la farmàcia, a les universitats que s'han convertit, malgrat totes les dificultats que pateixen, que són moltíssimes, però s'han convertit en un referent a nivell internacional. Centres de recerca que són l'enveja del món, que són la punta de llança de la recerca mundial, en el supercomputador, en l'ICFO, a l'IFAE de l'Autònoma, però molts. Doncs escolti, hi ha molts motius per sentir-nos orgullosos de nosaltres mateixos, i el discurs del derrotisme, de la resignació, del cansament, de l'enfrontament estèril, no ens porta enlloc com a país, i no porta enlloc a les generacions que venen darrere de la nostra.
Li preguntava per educació, per sanitat, avui estem amb vagues. En el cas d'ensenyament, l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT per Esquerra Republicana és suficient o s'hauria d'anar més enllà, com reclamen els mestres i professors dels sindicats majoritaris?
Nosaltres som respectuosos amb els altres partits polítics, tant si és el PSC com si és tots els partits democràtics, de tradició democràtica, i som respectuosos amb el món sindical i amb els grans sindicats de classe d'aquest país, que sens dubte doncs són Comissions Obreres i UGT. Al mateix temps, també dins de casa nostra tenim molta altra gent que no milita en un sindicat o que milita en d'altres sindicats. I nosaltres tenim l'obligació d'intentar escoltar tothom i d'acompanyar tothom. I creiem que la qüestió de l'ensenyament va molt més enllà d'un acord sobre un increment de sou o sobre la reducció de les ràtios, que creiem que els sous s'han d'ajustar i que s'han d'arreglar i que s'han de millorar i que s'han d'incrementar en l'àmbit de l'educació i en tots els àmbits d'aquest país, perquè si alguns mals tenim, un d'ells és la de la insuficiència dels sous.
Per tant, l'acord no és suficient.
Per tant, no és suficient, sobretot, almenys, sobretot, en la mesura del que acabo de reivindicar ara, que és que l'escola necessita també altres coses, que l'escola també necessita sentir-se acompanyada, que bona part de la comunitat educativa i de la comunitat docent, perquè la comunitat educativa és més àmplia que la comunitat docent, perquè inclou les famílies, els alumnes, etc, etc. Jo crec que el que necessiten és justament sentir-se reconegudes, sentir-se acompanyades, sentir-se importants, perquè ho són, i que necessitem omplir de contingut i omplir de raó i omplir de sentit la seva activitat, i que...
Doncs amb el conseller Cambray no se sentien gaire recolzats.
Ja entenc, escolti, Esquerra Republicana és un partit fantàstic, amb gent meravellosa, a la qual jo m'estimo molt, etcètera, etcètera. Al mateix temps, segur que no sempre ho hem fet tot bé, perquè si sempre ho haguéssim fet tot bé...
Potser no seria Montsemana,
doncs, segurament ens hauria votat sempre tothom. I per tant, tots els presidents de la Generalitat de Catalunya haurien sigut d'Esquerra Republicana, que potser hauria sigut el millor per aquest país, però no ha sigut així. Per què? Doncs perquè en alguns moments altres formacions polítiques han interpretat millor que no pas nosaltres el sentir general o l'esperit dels temps. I torno a dir-ho, en algun moment, doncs això, aquesta comprensió de l'esperit dels temps la devia fer el PSUC, i en un altre temps la va fer Convergència i Unió, i en un altre temps la va fer el PSC, i a vegades la van fer tots alhora. I en aquella època nosaltres ens tocava un paper menys rellevant. Ara, jo estic convençut que d'aquí en endavant, qui millor interpreta el sentir general, l'esperit dels temps i la voluntat i els anhels del poble de Catalunya és Esquerra Republicana.